Tenir un vaixell s'havia posat de moda. Qui més qui menys tenia una barqueta, un iot, un veler, un rai. Un dia se'n va fer una trobada a les aigües d'un pintoresc poble de la Costa Brava. El cel, tan blau com en les postals que es venien als turistes, estava il·luminat per un sol que tenia ganes de fer-se veure. I quan tots els propietaris dels vaixells es van estirar a les seves respectives cobertes per prendre'l, van desaparèixer tots de cop. Alguns testimonis des de terra deien que va ser una gran onada la culpable del naufragi. Això és perquè, des d'aquella distància, no van veure ni els ulls ni els tentacles.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Pels més joves, el mar és un element molt present en cançons, com en la de Manel, o en els anuncis d'una coneguda marca de cervesa quan s'acosta l'estiu. Però fins fa no tants anys, el mar era vist amb respecte i fins i tot amb temor, un fet que es notava tant en la literatura com en les pel·lícules i amb l'ambientació de determinats jocs de rol. El mar era, en totes aquestes creacions, motivador de terror. El Quimèric d'avui, el 16è d'aquesta 5ª temporada, és un especial sobre el paper del mar en el terror. Agafarem com a punt de partida la xerrada de Jesús Palacios i Miguel Ángel Delgado al Celsius i sumarem el terror de Dan Simmons com a recomanació literària i ho complementarem parlant amb el Sergi Castanyer i la Mireia Girbau sobre el mar com a element terrorífic en el cinema i en els jocs de rol, respectivament. Ens espera una travessia increïble amb el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
La literatura fantàstica ha tocat molts temes històricament, però hi ha un element que ha estat molt present a la literatura clàssica de gènere i que de tant en tant encara fa acte de presència. Es tracta del mar. El mar ha aparegut en centenars de novel·les fantàstiques, convertint-se a vegades en un escenari hostil, a vegades en un personatge, a vegades fins i tot en un misteri a descobrir. Fins i tot s'han donat tots aquests elements de cop en un còctel molt, molt atractiu. Avui descobrirem com veuen el mar com a centre de la narrativa fantàstica. El periodista, escriptor, divulgador, científic i crític de cinema asturià, Miguel Ángel Delgado, i l'escriptor i crític de cinema madrileny, Jesús Palacios. Aprofitarem que tots dos van participar en una xerrada sobre aquest tema al Festival Celsius 232, aportant-nos reflexions molt interessants. De fet, jo diria que va ser una de les xerrades més interessants i més curioses del Celsius de l'estiu passat, perquè realment és un tema que tenim molt a prop, no? El mar, sobretot a Avilés, que és una ciutat, un poble que viu de cara al mar, però que a vegades no el mirem, no el valorem suficient i que realment quan et poses a rascar doncs hi ha molt d'on extreure amb aquestes qüestions de literatura, de cinema, de jocs de rol, de jocs de taula i de tot en general. Com a curiositat tonta, que crec que us agradarà, cap dels dos ponents, ni el Miguel Ángel Delgado ni el Jesús Palacios, sap nedar. Aquí ho deixo, jo crec que és important el detall perquè es notarà amb les reflexions que feien. Com a punt de reflexió d'inici, els dos van respondre a la pregunta de per què el mar s'havia convertit en el centre de tantes novel·les i pel·lícules fantàstiques i van comparar el mar amb l'espai.
El mar ha sido el equivalente al espacio exterior, es decir, la mayor parte del paso del ser humano sobre la Tierra, en ningún momento se le pasó por la cabeza, salvo algunas excepciones, lo que había sobre sus cabezas, el verdadero misterio, lo verdaderamente terrible, donde se escondían los monstruos, donde se terminaba todo lo que el ser humano conocía, era el mar. O sea, ahí están todos los relatos de siempre, tradicionales, de todo lo que se oculta en el mar y todo lo que aguarda, es decir, los grandes peligros. Y de hecho, en el siglo XIX, cuando se empieza un poco, no tanto a poseer el mar, sino que se empieza a abrir la posibilidad de que se empieza a democratizar la navegación con los grandes barcos transoceánicos, que ya no va unido a la tecnología. Eso es algo que se ve muy bien con Verne, que Verne se mueve entre esas dos corrientes.
I de fet el mar s'ha convertit en un mirall per representar l'espai en l'actualitat.
Uno cuando ve cómo se diseñan los extraterrestres, en muchísimas ocasiones vemos rasgos que en realidad son de criaturas marinas. Por eso tenemos una película tan curiosa como Abyss, que en realidad es una película del espacio exterior. Bueno, de hecho, acaban confluyendo los dos temas. Pero es muy curioso que tenemos verdaderamente esa disociación con el mar. Como bien dices, es probablemente el único entorno en el que el ser humano está totalmente desprotegido, o sea, en el que no es el rey de la creación. Hay otros, como podrían ser pues los polos, como podrían ser o los desiertos más extremos, en los que ocurre algo parecido, pero no de una forma tan inmediata como el mar. Yo tampoco sé nadar, entonces para mí uno de mis grandes terrores es perder el pie en el mar, o sea, verme rodeado de agua y perder el pie. Es decir, es un terror que está literalmente, y en un sitio como Avilés o como Asturias, está ahí al lado.
Precisament aquest respecte que té la humanitat cap al mar també és per una por com més abstracta. Segons Jesús Palacios, introduir-se al mar és, en certa manera, deixar enrere la humanitat.
Es un horror que está en nosotros mismos, precisamente porque de alguna manera sabemos que provenimos de ahí, pero provenimos de ahí en una forma que no es humana, que es muy primigenia. En ese sentido también Lovecraft era muy hábil en su, digamos que fobia hacia los peces, hacia lo marino, porque en ellos adivinamos un origen que hemos superado ampliamente a través de la evolución, y de alguna manera el volver al agua, en un sentido incluso también psicoanalítico, ¿no? Podríamos hablar un poco ahí en términos freudianos o desde un punto de vista más psicológico o psicoanalítico. Pero de alguna manera, volver a ser peces es perder nuestros rasgos humanos, es perder nuestra inteligencia, nuestra individualidad y fundirnos en un elemento como es el agua, que ya de por sí es agua oceánica que os decía, ¿no? Que realmente me dio una sensación de vértigo similar o parecida a la que puede dar el espacio infinito. Es lo más parecido a la disolución de la mente, a la disolución de la personalidad. Ese ciclo de la evolución se repite incluso en el feto humano, se repite en la propia el proceso del nacimiento humano, etcétera, pero al mismo tiempo nos remite a un proceso de involución. Es decir, eso, si nacemos como renacuajos, si nacemos pues de esos pequeños animalitos, ya sabéis que salen así en las películas de dibujos animados para niños y tal, para contarnos cómo se tienen los niños, no hay nada, no me ocurre nada más terrible que volver a esa forma, ir perdiendo nuestra inteligencia, nuestro poder de evolución, nuestra capacidad de raciocinio, e ir perdiendo también, pues bueno, nuestra forma humana, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los elementos que subyace también en el terror marino y sobre todo en escritores como Hodgson o como Lovecraft.
I si combinem aquesta por al mar amb aquesta analogia que fèiem del mar com a espai, o sigui, la comparació entre mar i espai exterior, encara quedem més sorpresos i més desemparats.
Si Dios hubiera querido que el hombre entrara en el mar, nos habría dado branquias. No nos habría constituido de tal manera que si pasamos unos cuantos segundos de más bajo la superficie del agua, morimos asfixiados, que es una de las muertes más horrorosas que existen, como saben todos los que la hemos experimentado alguna vez. Y yo estuve, como no sé nadar, estuve a punto de ahogarme en una ocasión. Luego, por otro lado, está también lo que decía Miguel Ángel claramente. La Tierra son dos planetas. Un planeta externo, el planeta que forma la Tierra, la corteza terrestre sobre la que edificamos nuestras ciudades, nuestras civilizaciones, nuestras casas y que más o menos conocemos y por la que deambulamos con cierta comodidad, incluso aunque haya selvas misteriosas, aunque haya paisajes desolados, la civilización ha conseguido desbrozar esas selvas, ha conseguido casi cartografiar todos los territorios, las superficies de esa corteza terrestre, pero al mismo tiempo la Tierra es otro planeta y ese planeta es el océano, es el mar. Ese planeta es un mundo extraño donde habitan seres que, si los viéramos en una película de ciencia ficción, como decía Miguel Ángel, procedentes de otra estrella, de otro planeta, de otra galaxia, nos parecerían igualmente terroríficos, alucinantes y completamente distintos a las formas antropomórficas a las que estamos acostumbrados.
De fet, seguint el fil del que diu Jesús Palacios, si us hi fixeu, ningú té cap aspiració de quedar-se a viure al mar. El mar es converteix només en un lloc de pas.
El mar es algo que hay que atravesar para llegar a donde verdaderamente quieres llegar, que es a las tierras que alguien dice que están en otro lugar, que en donde habitan seres maravillosos o grandes fortunas y todo eso. Nadie te lanza al mar para vivir en el mar, es decir, hasta que aparece al menos la posibilidad de vivir bajo el mar. Entonces, en ese sentido, tiene también esa traslación en las historias de la ciencia ficción, en el descubrimiento de un planeta en el que nunca nadie había llegado y se repite otra vez los tópicos de cuando se encontraban con los indígenas que vivían en un lugar. De hecho, también seamos sinceros, muchas de las formas en las que en la ciencia ficción se presenta el viajar por el espacio, que es totalmente equivalente al viajar por el mar, es algo que no se sostiene.
Més enllà d'aquestes dissertacions, quina presència té ara mateix el mar en les obres fantàstiques? Aquí Delgado i Palacios divergeixen.
Es sorprendente que el mar ya no sea tanto el sitio donde ocurren las historias de terror, donde nos cuentan las historias de terror. De hecho, hay incluso la sensación de que hay un poco algo paródico incluso en las películas que se hacen hoy en día. Y es algo que para mí, a mí me llama mucho la atención, porque seguimos lo que hay en los océanos sigue siendo el gran desconocido para la ciencia. Es decir, hay muchísimas cosas que no se sabe todavía de lo que hay en los mares. Y de hecho se ha dedicado más esfuerzo y más dinero a explorar el espacio exterior que a explorar el fondo del mar. Así que yo creo que podría ser perfectamente un escenario para el terror más allá de lo cotidiano.
Yo estoy un poco en desacuerdo. Resulta que desde los 2000 y poco, en que se estrenó Open Water, la historia aquella de los dos que se quedan basada en un hecho real, flotando en el agua rodeados de tiburones, ha habido un constante, voy a decirlo además haciendo el chiste, una constante oleada de películas de terror marítimo. El año pasado y este año hemos tenido varias. Hay una que ahora mismo me mates, no recuerdo el título, pero una que está muy de moda recientemente, con un toque así lovecraftiano, con un monstruo gigante, una base sumergida que un terremoto provoca, qué tal. Y digamos que los terrores marinos no se agotan, no se seca ese digamos, vector para el cine de terror y fantástico.
De fet, aquí uns minuts parlarem amb el Sergi Castanyer i descobrirem una petita compilació de quines pel·lícules s'han fet i s'estan fent ara mateix relacionades amb el mar i el terror, que sembla que, encara que no ho semblin, hi ha bastantes i bastantes d'actuals. Però què us sembla si ara entrem en recomanacions de relats fantàstics on el mar és el centre? Palacios en recomana un autor en concret.
Por ejemplo, está muy presente en la obra de quien yo creo que es el escritor por excelencia del horror marítimo, que es William Hope Hodgson, que fue precisamente una de las grandes influencias en Lovecraft y que a su vez es un personaje fascinante, que desgraciadamente vivió muy poco tiempo, murió en la Primera Guerra Mundial en 1918, pero es quizá el escritor de la fantasía weird de principios del siglo XX que más trabajó estrictamente el tema marítimo, y lo es porque él mismo fue marino. Y fue marino desde la base. Él entró como grumete y, bueno, en muchos de sus relatos realistas y en algunas de sus cartas y artículos que escribió muchos, cuenta lo infernal que era realmente la vida a la que se sometían los grumetes en esa época, ¿no? Y acabó cogiéndole un verdadero odio a la profesión de marino, ¿no? Y quizás eso influyera también en sus relatos y novelas. Pero William Hope Hodgson es sobre todo conocido, tiene muchas obras, a pesar de que vivió poco tiempo, escribió mucho y es todo muy interesante. De hecho, yo un poco estoy en esta mesa porque uno de mis textos sobre el tema del horror marítimo acompañaba Los mares grises sueñan con mi muerte, el libro de Valdemar que recopila prácticamente la totalidad de los cuentos de horror marítimos de William Hope Hodgson y que se publicó justamente ahora hace una década, hace 10 años. Y en este libro está recogido también, como os digo, hay muchas novelas, muchos relatos de él que están muy bien, pero hay uno que es muy conocido, seguramente muchos de vosotros lo habréis leído en miles de antologías, incluso puede que lo hayáis oído hasta en versiones radiofónicas, de audiolibro, etcétera, que es Una voz en la noche. Una voz en la noche es la historia que cuenta un náufrago desde su barca a un barco que para recogerle y el propio náufrago les advierte que no le recojan, porque él realmente ya no es humano. Y cuenta la historia de cómo parte de la tripulación de un barco que naufraga acaba en una isla perdida por el Pacífico, donde tropiezan con una especie de hongo omnipresente, una especie de fungosidad medio líquen, medio terrestre, medio marina, que además se convierte en la única fuente de alimento que tienen, y cómo, según empiezan a consumirla, la propia sustancia les consume a ellos y les va convirtiendo en auténticos hongos, en colonias de líquen vivientes que van perdiendo totalmente, por un lado, su mente, su raciocinio, van cayendo en alucinaciones, en locuras y demás, pero también van perdiendo la forma.
Jesús Palacios també refereix a un clàssic, 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne, i totes les obres que s'hi han inspirat i que han vingut després.
Creo que a partir precisamente del éxito de 20.000 leguas de viaje submarino, tú sabes, surgen montones de imitaciones en todo el mundo. Tenemos versiones de escritores españoles de la propia época, de 1890, 1900, hay italianos, Luigi Motta, y hay todo un género de ciencia ficción primitiva que se fundamenta en esa exploración submarina, en el descubrimiento de nuevas formas de vida bajo el mar y en personajes más o menos copiados o imitados de la tradición del Capitán Nemo, del Nautilus, etc. Y luego eso ha seguido teniendo una cierta continuidad y me sorprende en cierta medida que, hablando como estábamos hablando de Star Trek, nadie haya hablado del Seaview, de ese maravilloso submarino que cuando éramos pequeños algunos nos hacía soñar precisamente no con viajar al espacio, sino con viajar al fondo del mar. La serie Viaja al fondo del mar, que bueno, procede, además de, creo que hay una relación muy directa entre precisamente la película de 20.000 leguas de viaje submarino que dirigió Richard Fleischer en 1954, que fue un grandísimo y merecido éxito y que trajo a la Guerra Fría y a la era atómica la novela de Julio Verne sin traicionarla en ningún sentido. Tuvo muchísimo impacto y mucho éxito, y entonces, como siempre ocurre en Hollywood, y de hecho, insisto, es un chiste fácil, pero las oleadas de cine fantástico marino van así, van por oleadas, van por fechas muy, muy concretas, y si nos diera tiempo luego veríamos lo curioso que es que en el mismo año 77 o en el año 98, etcétera, ¿no? Pero bueno, el éxito de 20.000 leguas de viaje submarino llevó a que Irwin Allen, que era uno de los grandes productores, escritores y creadores de cine de aventuras fantástico y familiar de Hollywood, en 1961 produjera una película un poco que llevaba el mismo tema, Viaja al fondo del mar, pero ya dentro de la contemporaneidad del submarino atómico, que en esos momentos era una auténtica novedad científico-técnica, y también, bueno, pues dentro de una trama que tenía que ver con la Guerra Fría, etcétera. La película también conoció un gran éxito y entonces, a partir de ahí, Irwin Allen, que fue uno de los grandes productores de televisión americana de ciencia ficción de los años 60, creó una serie bastante longeva, una serie inspirada en esa película, Viaja al fondo del mar, que duró desde 1964 a 1968.
Delgado, en canvi, assegura que s'ha dedicat a llegir i molt assajos d'exploradors. No sé si s'ha acudit mai entrar en aquest fascinant món, però Delgado ens n'ha explicat la raó.
Lo que he leído es, sobre todo, últimamente, libros de ensayo, de divulgación sobre los exploradores, y es algo que me tiene muy fascinado porque era lo más parecido a la carrera espacial que uno podía imaginar en esa época. Es decir, te hace cambiar totalmente el chip que tienes de lo que son los viajes del Capitán Cook, los viajes de Malaspina, los viajes de Magallanes, los viajes de tanta gente. Cuando lees en lo que consistía todo eso, te das cuenta de que era donde se invertía la máxima tecnología, donde se hacía la inversión de los medios más avanzados, lo que hacía avanzar la tecnología, gran parte lo produce la Marina. Y a mí he de confesar que de un tiempo a esta parte me tiene especialmente fascinado todo ese mundo, que por supuesto tiene su traslación también literaria y fílmica y todo, pero esa perspectiva de verlo como algo tecnológico como algo de gran tecnología es algo que te hace cambiar totalmente el pensamiento.
Delgado i Palacios ens han fet les seves recomanacions, les hem recollit, però ara nosaltres volem aportar-hi la nostra.
la recomanació del Quimèric.
I precisament relacionat amb el mar, amb el terror, volem recomanar-vos un llibre que és un llibre amb majúscules, és alta literatura, podríem dir. Es tracta de El terror, de Dan Simmons, The Terror en anglès. Va ser publicat el 2007, és una novel·la de ficció, però està inspirada en una expedició real, l'expedició perduda de John Franklin en la recerca de l'anomenat Pas del Nord a finals de l'any 1800, al finals dels 1800. Afegeix també elements paranormals i fantàstics, per tant, no us quedeu només amb aquesta crònica de novel·la històrica, sinó que va molt més enllà i per això també la volem recomanar. Coneixem el dia a dia d'aquests mariners que es troben 3 anys encallats en el gel amb els vaixells de El Terror i Erebus. Per tant, el nom de la novel·la, El Terror, és el nom del vaixell, encara que ja prometi què és el que passarà i què és el que sentirem al llarg d'aquestes més de 700 pàgines. És un llibre gruixudet, però és un llibre que se'ns fa cura i també és una cosa que cal dir-la perquè no us espanteu quan l'agafeu. Descobrim els efectes del fred, de menjar només menjar enllaunat, que potser no us heu plantejat mai, però a més és un menjar enllaunat que està en mal estat, que l'han enllaunat malament per estalviar diners i ha tingut les seves conseqüències. Però també coneixerem de prop la por de tenir una presència sobrenatural matant els teus companys un a un i de forma molt horrorosa. Podríem dir cada cop més horrorosa a mesura que avança el llibre, que avança en aquestes pàgines. Per tant, és la sensació d'estar en un lloc on tot, literalment, et vol matar. O sigui, els mateixos personatges dels llibres ho diuen, diu, és que si no em mata el fred, si no em mata la gana, si no em maten aquests 3 anys en el gel, em matarà aquesta bèstia que m'està esperant a fora. Clar, és molt angoixant i sentim com cada cop es va estrenyent aquest cercle i com anem seguint personatge per personatge, capítol per capítol, doncs amb un personatge concret, veiem doncs, com els personatges que anem agafant afecte doncs, van morint o van patint de forma molt horrorosa. El 2018 es va estrenar l'adaptació d'aquest llibre en sèrie, que hem pogut veure a Amazon Prime, i hem de dir que és una bona sèrie. I si la voleu veure, us recomanem que la veieu abans de llegir el llibre, però li resta pes el tema paranormal o fantàstic. Se centra més en les vicissituds del fred i podríem dir que aquesta bèstia que hi ha i que ens aterroritza tant en el llibre, a la sèrie és un element més, una cosa que passa per allà i que sí que té moments de protagonisme, però ni de bon tros, igual que el llibre. De fet, la història acaba molt abans que quan acaba el llibre. La sèrie acaba en un punt i en el llibre podríem dir que li sumen almenys 100 pàgines més i, de fet, crec que el final del llibre és molt, molt acertat, molt encertat i molt recomanable perquè al final sí que queda tot molt lligat i molt tancat i no podria dir que és un final feliç perquè, clar, de tota aquesta expedició doncs queden molt pocs personatges al final de tot plegat, però sí que podríem dir que és un final versemblant dins d'aquesta trama i que al final doncs, ens deixa doncs, contents com a lectors en el sentit que entenem què és el que ha passat allà. No és un atac de bèstia, d'una bèstia que no coneixem, que és totalment gratuït, sinó que té tota una explicació i que et deixa doncs, satisfet. Per què el recomanem? Doncs perquè els personatges estan molt ben dibuixats i les relacions entre ells enganxen molt. Com dèiem, cada capítol és un personatge, el veiem des del punt de vista d'un personatge concret. Per tant, sabem tot el que pensen, tot el que senten, els podem anar seguint, els podem anar doncs, entenent, comprenent, sabent les seves motivacions i sabent tot el que perden quan els passen coses dolentes, no? Quan ve la bèstia i els amenaça i estan a punt de morir i no saps si moriran o no, però el més probable és que sí, perquè ja saps que els que hem vist la sèrie sabem que queden molt pocs, doncs saps què és el que estan perdent en això. Són 700 pàgines, com dèiem, però hi ha fragments que es poden fer llargs, no? Però el conjunt és molt interessant. Tens ganes que els personatges acabin bé el seu viatge, que també s'ha convertit en el teu, perquè, clar, llegir 700 pàgines, per molt ràpids que sigueu, doncs són uns quants dies i unes quantes hores de lectura. L'autor sap generar aquesta por i aquesta angoixa, podríem dir, o almenys és el que ens ha transmès a nosaltres quan hem llegit el llibre i també el que l'ha transmès a altres persones que l'han llegit. La setmana passada parlàvem amb el Sergi Geusset i fora de micro li vam dir, mira, la setmana que ve parlarem del terror i deia, quin gran llibre, és el millor llibre de Dan Simmons. Ara parlarem d'altres obres de Dan Simmons, però crec que amb aquest titular, no? En quin gran llibre és el millor llibre d'en Simmons, doncs es podem fer la idea de la grandesa d'aquest gran títol. Hi ha escenes que se't queden al cap per sempre. Estic segura que encara que passin 2 i 3 anys que hagi llegit aquest llibre, hi hauran coses que no les oblidaré de cap manera, i per tant crec que és interessant recomanar-vos-el, i és molt interessant que això, que feu l'exercici, si voleu veure la sèrie, de veure-la abans. Per què? Tot i que hi haurà molts spoilers, diguéssim, que arribareu al llibre sabent com acaba o sabent què passa, creiem que si ho feu al revés us decebrà moltíssim la sèrie. Vull dir, si la veus primer, et sembla una bona sèrie, molt ben treballada, amb actors de primer nivell, uns efectes especials gens menyspreables, sense farciment, no? Vull dir que no té moments d'avorriment, però retalla qüestions que per un amant del gènere fantàstic com pot ser tu, oient del Quimèric, doncs són importants i són el que li dona aquesta màgia en el llibre. Qui és Dan Simmons? Si no el coneixes, Dan Simmons és del 4 d'abril de 1948, nascut als Estats Units, i la seva obra més coneguda és Hyperion. És una gran obra, per això deia que discrepo amb el Sergi Geusset, perquè Hyperion, si hagués de triar entre el terror i Hyperion estarien molt igualades. Jo crec que són molt diferents i de fet demostra la grandesa també de Dan Simmons com a autor, perquè no és gens fàcil escriure obres tan diferents i que totes siguin de tal envergadura, no? Que siguin d'una literatura tan treballada. Hyperion la va publicar el 1989, és la primera d'una saga, i va guanyar els premis Hugo i Locus, que com sabeu són els premis doncs, més importants, més reconeguts del gènere fantàstic. És la primera novel·la de la tetralogia Los Cantos de Hyperion, completada per les obres La caída de Hyperion, Endymion i El ascenso de Endymion. La caída de Hyperion també complementa bastant bé aquesta primera novel·la. De fet, la primera novel·la, la seva, ja la vam recomanar aquí al Quimèric, si ho voleu recuperar doncs ho podeu escoltar a l'iVoox. La primera novel·la, la seva principal característica és que cada capítol l'escriu un personatge, no? Això ho comparteix amb el terror, però cada capítol té un estil literari diferent, no? Un és un estil d'una carta, no? Que envia el personatge a algú altre, l'altre és potser més una batalleta, i trobem tants capítols com personatges. Però què passa? Que acaba aquest Hyperion i no saps absolutament res d'aquest planeta Hyperion. Saps que tens un grup de peregrins que estan en aquest planeta i que volen arribar a un lloc, però no saps res més. Llavors, almenys la caïda de Hyperion és necessari per entendre on estem. La resta de la saga, bé, hi ha gent que diu que no cal, hi ha gent que diu que està bé. Jo no he passat del segon, però la veritat és que estic molt satisfet d'haver llegit el primer, perquè crec que és una gran aportació a la literatura. Per tant, Dan Simmons, un autor completament recomanable pel seu domini literari, que demostra extensament tant a Hyperion com a aquest, el terror. Per tant, quedeu-vos amb aquesta recomanació, literatura del mar en el terror, i precisament amb aquest nom del terror de Dan Simmons. I amb aquestes conclusions d'aquesta primera part del programa, el mar com a element que del desconegut, com a essència de misteri, de què no sabem i on es poden amagar bèsties, perills, bé, tot el que no som com a humanitat, aquesta por a perdre la humanitat, i aquestes visions contraposades, no, que ens deia el Jesús Palacios i el Miguel Ángel Delgado, de si s'està fent més o menys terror. Ara mateix ho descobrirem amb el Sergi Castanyer fent aquest recull de pel·lícules del gènere fantàstic, del gènere de terror, que inclouen el mar com a protagonista. Esperem també que com a oients que ens esteu escoltant, si teniu doncs a recomanacions de llibres o d'obres d'aquest tipus, ens ho feu saber a través de les nostres xarxes socials. Hem repassat la literatura de terror, aquesta obra de Dan Simmons del terror, però la veritat és que el mar i el terror estan molt vinculats també en l'audiovisual, en el cinema i en les sèries. Sergi Castanyer, què tal?
Hola, què tal? Doncs mira, molt bé, aquí amb la banda sonora aquesta de John Williams, que ja, jo crec que és una banda sonora que, tot i que no sàpigues de quina pel·li és, ja com que se t'ha quedat allà clavada dient, ostres, això...
Dius, quina cosa més xunga que està a punt de passar, no?
Sí, quina cosa més xula, sobretot si estàs al mar, jo crec, eh? Saps? Jo dic, ostres, estàs a la platja i algú et fa el xan-xan-xan-xan, jo dic, ostres, què passarà aquí?
I segur que en moltes generacions ha estat una broma recurrent quan es va a la platja, eh?
Sí, totalment. Jo crec que, sobretot quan ets petit, que el teu pare fa això i dius, ostres, què és això? Què passa? Què passarà?
Els oients han de saber que t'hem fet l'encàrrec de que ens fessis aquesta dissecció de trobar pel·lícules, sèries, on el mar estigués vinculat amb el terror, que fins i tot fos un personatge, una ambientació, alguna cosa que ens faci aquest malestar. N'has trobat gaires? Has hagut de triar? O les que escoltarem avui són les que has trobat?
Aviam, hi ha moltes, eh? Jo crec que he fet una petita selecció, he anat una miqueta pel que interessa sobretot el programa, que és tirant sobretot pel fantàstic, perquè potser si tires massa de suspens, doncs dic, no és pel quimèric, però si tens això, doncs animals més o menys reals, tens bèsties fantàstiques, i inclús alguna cosa pels més petits, per iniciar-los, jo crec que he fet una selecció que jo crec que està força bé.
Per quina comencem? A veure, per la que fa honor a aquesta banda sonora, per exemple?
És que jo crec que és la pedra roseta per totes les pel·lícules que han vingut després d'animals reals, per dir-ho d'alguna manera, perquè, bueno, és allò que dius... sempre el tauró, que és aquest animal ja que dius, ostres, ja no, jo no em ficaria si veiés un allà per la platja.
Una aleta això... sospitosa, no?
Sí, o sigui, el Steven Spielberg cap als 70 doncs, va fer aquest taquillazo, perquè va ser un d'aquests taquillazos d'estiu que protagonitzava aquest tauró que feia la vida impossible als banyistes d'una platja americana i que jo crec que a partir d'aquí es va transformar en un clàssic i que jo crec que d'aquí han vingut moltíssimes. Per mi aquesta és la millor de totes, o sigui, la primera tauró, perquè és veritat que de tauró de la saga Jaws, que seria com Mandíbules, hi han fins a 4 seqüeles directes. És a dir, Tauró 2, Tauró 3D, i crec que hi havia Tauró la Venjança, i crec que hi havia aquí com una que la van colar com a pel·li de tiburón, però que realment es deia Tintorera. Era una producció italiana i que aprofitava una miqueta el rotllo aquest de Tauró.
Home, jo crec que Tintorera és com cutre, no, ja? Vull dir, és la versió pobra, no?
És molt cutre, però clar, pensem que els italians, això d'agafar un gran èxit i fer allò, treure diners, ells són uns cracs.
És com els Spaghetti Western, no? Doncs aquí tenim la versió
totalment,
tiburon italiana.
Sí, sí. De fet, mira, la segona que us vull recomanar és gairebé, és una d'aquestes, que jo crec que és una miqueta la més o menys digna. Es diu Orca, la ballena assassina.
Que ja és que els noms fan gràcia.
Déu-n'hi-do. I sobretot els que vam conèixer, no sé si tu te'n recordes, potser ja estic parlant de molts anys, de la Ulisses. Tu te'n recordes
sí,
de la Ulisses, que la
sí,
van
sí,
tenir
sí.
Allà al sud de Barcelona?
I tant, me'n recordo. Era un gran atractiu per la gent que anava al zoo, era per veure l'Ulisses.
Jo recordo que el meu pare em va pujar per aquelles escales i clar, jo veia els dofins i quan va sortir de cop allà la superbalena, jo vaig dir, ostres, jo aquí no em fico. I era això, el clàssic aquari que estava superprotegit, però quan vaig veure aquella cosa tan gran, dic, ah, no, aquí no.
I l'orca ballena assassina ve a accentuar aquesta por, no?
Sí, aviam, la història és una miqueta com Moby Dick, però passada per tauró. Es explica la història d'un capità obsessionat amb la caça d'orques. I diguem que captura a una família embarassada i diguem que amb la mala sort de quan l'apropa de la captura hi ha una hèlice per allà i bueno, fa un estropici i mata, diguem, a la pobra femella i al nadó que no ha nascut encara. I clar, el cas és que el pare orca doncs, està ja mirant-s'ho i decideix venjar-se. Perquè l'excusa el subtítol de la sèrie, de la pel·lícula, és l'orca l'únic animal que es pot venjar.
És una mica spoiler, no, ja?
És que ja és molt fric, ja, el tema de dir, mira, és que l'animal aquest, compte no el puteixis perquè torna i se't venjarà.
Perquè vindrà per tu, eh?
Clar, sí. I jo ja sé que aquest, ja, la proposta ja dius, ostres, que cosa més friqui. La cosa bona, entre altres, és que tenim aquí el gran Ennio Morricone, que fa la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Així que jo ja crec que això, tot i que la pel·li és una miqueta fluixa, jo crec que val la pena apostar per Orca, la ballena fina.
L'hauré de buscar, perquè ja només pel títol a mi ja m'ha semblat aquesta intriga,
Sí, sí, totalment. Anem per la tercera d'animals?
Mhm.
Mira, si ja parlaven a l'inici del tauró i de les subseccions, agafem, jo crec que és una molt recent, que la podeu trobar a Netflix, i que és agafar el tauró per posar-lo a mida gegant. És a dir, anem per Megalodon o coneguda per The Meg.
Home, Megalodon...
Megalodon.
Ja promet. Ja, sí, ja el nom també promet. No sé per què aquestes pel·lícules d'animals assassins del mar tenen aquests noms tan rimbombantes.
Sí, no sé per què, però la cosa és que són aquestes pel·lícules. Per exemple, aquesta pel·lícula es veu que era molt barata, perquè de fet està adoptada per la Warner, però està produïda per uns productors xinesos. Mm. O sigui que realment és una cosa com molt low cost i molt de sèrie Z. Com és això de la proposta de la pel·lícula, que és més, bàsicament uns científics que van a la Fossa de les Marianes, que la Fossa de les Marianes és allà on gairebé totes les noves pel·lícules es troben allà. Coses que es troben a la Fossa de les Marianes.
És l'únic lloc, exemple, que fa por ara mateix del mar, no? És l'únic lloc inexplorat.
Clar, com és inexplorat, doncs posen allà, ala, doncs anem a veure què toca. I aquí doncs troben un megalodon gegant que s'enfrontarà amb el Jason Statham, que és aquí l'heroi dels 2000, que és una miqueta un Schwarzenegger una miqueta menys inflat, però bueno, és entretingut, palomitera, i que no està malament.
I passem por, que... o no?
Bien, se por. Jo l'estava veient i és com, bueno, està bé. És la clàssica pel·lícula que veus, t'entretén, compleix el que promet i ja està.
Arriba al nivell de Sharknado o no?
No, perquè Sharknado jo crec que és més còmica. Per això Sharknado, per la gent que estigui esperant que faci la review, no. La Sharknado
avui queda
no...
fora. Ja hem parlat de Sharknado altres dies, però avui ha caigut del programa.
Sentiu pels fans de Sharknado, que sé que són molta gent, però avui no toca.
I tens un altre que es diu Crawl, que també és bastant recent, no? Del 2019.
El 2019, a mi aquesta és de les que em mola molt. De fet, Tarantino va ser la pel·lícula seva favorita del 2019, o sigui que jo crec que ja és dels que pots ja estar veient. I està dirigida per l'Alexandre Aja, que és un diable francès que té en la seva filmografia pel·lis com el remake de Les Colines Tienen Ojos, Reflejos o Alta Tensió. És a dir, un tio que el tema de la sang li mola molt.
No, això ja... La cabra tira al monte i va dir aquesta pel·lícula és la meva per posar xorros i xorros i litres de sang, no?
Sí, sí. I clar, de pel·lis d'animals té dues. Aquesta Crawl, que és la que recomano, perquè és la que està, jo crec que molt ben feta, aquí està titulada com a Infierno bajo el agua. Aquests títols que els traductors aquí posen, que dius, quina cosa més horrible, el Infierno bajo el agua.
Però bé, ens quedarem amb el títol en anglès, que sempre és més fashion, sí. I així podem quedar-nos amb la pel·lícula, no?
Exactament. I aquí, en comptes de balenes o megalodons, són cocodrils que arriben a la costa de Florida després d'una gran inundació, i aquests cocodrils, diguem que són com Terminators. És a dir, que com vulguin, estiguis allà a la seva punt de mira, van a per tu, però garantitzat. I si voleu més de l'Alexandre Ham i encara més sèrie Z... Hi ha una que es diu Piranha 3D.
Ostres! Aquesta
sí que és refracció, o sigui, com homenatge a Tiburón de Spielberg, amb molta sang, molta platja i molts topless. Perquè jo no sé per què, en aquella pel·li hi havia molts topless. Jo ja estava dient, això és una pel·li S o algo.
És l'època del destape o què ha passat?
T'ho juro, jo pensava, dic, m'he equivocat de pel·li, que això no va de piranyes assassinats, va de ties allà que ensenyaran les famílies, no sé. Coses que passen.
Pel que em diu, Sergi, hem arrencat amb la pel·lícula de Tiburón i hem seguit amb pel·lícules que intenten imitar Tiburón. Podríem dir que Tiburón és com la precursora de tot això, del terror més modern de bèsties del mar?
Jo crec que el tema de Bèsties del mar, la, això, o sigui, com si fos la pedra roseta de la que s'han basat totes, és Tiburón, sense cap mena de dubte.
Home, de moment, almenys per les que has triat, clarament influències de Tiburón, eh? Més totalment. Modernes o menys, amb més efectes especials o menys, més cutres o menys, però van en aquesta línia, no?
Sí, sí, totalment. I ara, si vols, podem passar a les Bèsties fantàstiques.
I tant, som-hi.
Comencem per Godzilla, que és, jo crec que molta gent es sorprèn quan jo dic criatura fantàstica del mar, Godzilla, i la gent diu no, que Godzilla només ataca Tòquio.
Però ve del mar, no?
És que si anem a l'original del 1954, veiem que Godzilla, de fet, és una criatura mitològica que ells tenen i que, diguem, que vivia al fons de l'aigua i que després de l'explosió de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki, ell es desperta per liar la parda. És allò que quan es desperten els dissabtes o els diumenges, que dius, ostres, aquest ara mateix no.
Anem al despertar, no?
Totalment.
Home, jo no he vist l'original, vaig veure la dels anys 2000 i la vaig trobar molt cutre. O sigui, esperava molt d'aquella pel·lícula i em va decebre moltíssim.
Sí, és que de fet ara les que estan fent ara des del 2010 intenten retrobar el que era el mite de Godzilla com de salvador de la Terra, perquè sí que és veritat que si veus les japoneses et notes que Godzilla no és només el monstre que ataca Tòquio, sinó que també el defensa d'atacs extraterrestres o d'altres criatures del multivers aquest de Godzilla. I ara mateix la Warner està una miqueta reproduint aquelles pel·lícules dels 50-60 amb més pressupost.
Bé, el pressupost sempre va bé perquè facin el Godzilla almenys de la mateixa mida, que el dels anys sí. 2000 cada escena tenia una mida diferent. En una semblava un llangardàs i l'altra semblava un gratacels.
Totalment, sí, sí, sí. És que el 2000 va aixecar moltes passions tant a favor com en contra.
A mi em va decebre moltíssim, ja t'ho dic ara. I no n'he vist cap més de Godzilla, eh? Vull dir que ja...
No, sí. És que vas començar per la pitjor.
Exacte.
Ara, digues,
era aquella època en què anava al cine cada setmana. Que tiempos aquellos, eh?
Sí. Que torni, sisplau, aquesta època.
I ara me n'has triat un altre aquí a la llista, que t'he de preguntar... Per què l'has triat, eh? Es tracta de la saga de Pirates del Caribe.
Sí, senyor. Aviam, jo és que durant aquests mesos de confinament he pogut repassar-me la saga sencera i és una saga que, tot i que sembla més familiar i no tant de terror, s'endinsa en zones molt fantàstiques i molt properes al nostre cinema de terror. Parlem, per exemple, de zombis, o millor dit, els no morts. Criatures fantàstiques com el Kraken, malediccions com l'holandesa Ran o la deessa Calypso, o fins i tot la font de la joventut. I jo crec que aquesta, per iniciar gent que potser no estigui molt iniciada al cinema de terror, jo crec que pot estar allà de... Comencem per aquí i després anem pujant al llistó.
Home, almenys recupera el Kraken, no? Que aquesta figura sí que molta gent de les noves generacions no la coneixia, no? I arran d'això, doncs, la gent potser fa Kraken Lovecraft, no? Després... El següent
clar,
pas.
Jo per aquí anava, o sigui, perquè deies, doncs mira, comences això per Kraken, els no morts, i dius, doncs mira, no em fan por el tema dels zombis, doncs anem a pujar de nivell, anem a veure, jo què sé, una altra pel·li de zombis. I ja després ja acabes amb la Romero i ja pots estar dins del món zombi que no passa res.
Després parlarem en la següent secció de Jocs de Rol, també sortirà el tema de Pirates del Caribe. Ja ho escoltarem després. I tens una altra proposta, Underwater, del 2020, aquesta de molt recent.
Aquesta és molt recent. Per mi és una de les grans sorpreses. Jo no donava un duro per ella. O sigui, ho dic de veritat. Jo quan deien, ostres, una peli sota l'aigua amb la Kristen Stewart, que és aquella de Crepúsculo. I ja deia, buah...
És que l'actriu ja tira enrere.
Que tira molt enrere. Però us dic que li doneu una oportunitat, perquè de fet, doncs, tornem a un format de gent que es troba coses a la Fossa de les Marianes. Ja he dit abans a Denet que era un tema recurrent. I doncs això, doncs, és la Kristen Stewart gairebé fent una espècie d'alien submarí. I és que jo no crec que hi hagi cap mena de manera de descriure-la sense fer spoiler, perquè jo crec que si ja comences a dir què es troben allà baix, dius, ja passen coses. Però realment la tensió, el ritme i tal, em recorda molt a Alien de Ridley Scott. I jo sé que això pot semblar molt de compte, Sergi, que és que Alien està ja top level i no pots ficar-te amb Alien, però jo crec que aquesta, déu-n'hi-do, per les escenes que van tenir tan poques al 2020, aquesta jo crec que és una de les que recomano.
Deixa'm fer un petit enllaç, una petita apreciació, que en parlàvem en la xerrada que abans recuperàvem del Celsius i que em va molt bé amb això que has dit. Alien, quan la van vendre per fer-la, no? Quan la van anar al productor i van dir vull fer això, van dir és tiburón en el espacio.
Totalment.
I justament els escriptors d'aquesta xerrada que escoltàvem abans deien que l'espai ha substituït el mar, no? A mesura que hem anat conquistant el mar. Vull dir que això, m'estàs donant la raó, no? A Jesús Palacios i al Miguel Ángel, que realment l'espai és el nou mar, no?
Totalment. Llavors, crec que ens queda poc temps, Karen. Jo, sí. Si vols, el tema dels més petits ho podem obviar i anem per les sèries.
Doncs anem per les sèries.
Jo recomano per sèries la meva favorita, que és Lost. Per mi és la sèrie... Jo crec que és la que ens va marcar molts a iniciar-nos per consumir sèries sense parar. I jo crec que és aquesta sèrie que sí que passa al mar, perquè és una illa que allà aterra gairebé tothom i que estan allà perduts i que en aquella illa hi ha coses molt xungues. I jo crec que és una sèrie que si no l'heu vista, ara crec que està a Amazon Prime, o sigui que si teniu la subscripció us podeu fer un marató, jo crec que interessant, i per veure una bona sèrie.
Home, el cert és que una illa no s'entén sense el mar, no? I al clar, final...
Exactament, per això. És que, clar, de sèries, per exemple, les tres següents que vull parlar seria Altamar, que és una sèrie que està dins un vaixell, El Barco, que és una sèrie de vaixells, i el de Terror, que també és de vaixells. Clar, o sigui, jo crec que les sèries al mar és o tires de illes, o tires de platges, o tires de vaixells, com és en aquest cas.
Mm-hmm. Del Terror n'hem parlat ara, perquè acabem de parlar del llibre del Terror, una molt bona sèrie, tot i que el llibre és bastant millor. Què ens dius d'Altamar i del Barco? A veure...
Mira, són dues produccions espanyoles. La primera és de Netflix, que està protagonitzada per la Ivana Vaquero, que és la protagonista del Laberinto del Fauno, que ara ja està crescuda i ja fa les seves pròpies sèries i ho fa molt bé. I amb el John Cortajarena, que és aquest model, que no li agrada la tortilla de patates, una cosa així, i que com a actor la veritat és que no és gaire bo.
És una mica patata també, no?
És bastant patata. La veritat és que fa terror ell. Ell com a actor fa molta terror.
Déu-n'hi-do.
I després teníem El Barco, que és una cosa que vam fer a 3Media fa uns anys amb la Blanca Suárez i el Mario Casas, que realment anava d'això, com si fos una miqueta Waterworld, o sigui, gent que agafa un vaixell que de cop i volta li arriba un tsunami i tota la terra es queda ja com enfonsada. I que està força bé per ser una sèrie espanyola, tot i que a Mario Casas necessitem allà els subtítols per entendre'l, però la resta, doncs, bastant bé.
Els meus pares la seguien, la del Barco. Jo vaig veure alguns capítols així sols, no?, que coincidia que anava a casa dels meus pares i el teníem posat, i vaig creure que realment ja tenia prou inventiva i estava prou ben feta, tot i tenir els recursos que té, no?, que entenem que les produccions fetes aquí doncs tampoc són superproduccions de Hollywood.
Clar, és que ara amb Netflix doncs alguns s'aprofiten per fer coses més interessants, tipus La Casa de Papel, però clar, en aquella època no hi havia Netflix i les coses eren les que eren. Però jo crec que si algú busca bé, la pot trobar.
Per concloure, Sergi, abans comentaven, no?, que si s'estava fent menys terror vinculat amb el mar, precisament per aquesta substitució de l'espai. Sí o no? Tu creus que o que van en paral·lel?
Jo crec que val en paral·lel. El que passa és que crec que el tema del mar, com que és una miqueta complicat i com que ens fa una miqueta de cosa. Jo crec que a l'espai dona molt de inventiva, i al mar jo crec que et tens que regir per les lleis del mar. Perquè si no diguem que a l'espai pots ser més creatiu i tenir gent de tres ulls i coses així, però aquí al mar ja dius... tipus octopodes i coses així, però poques coses més.
Clar, ja, com que ja coneixem tant el mar, no?, ja podem afegir-hi menys coses, no?
Menys coses, exactament. Ja sabem més o menys com van les regles i ja podem imaginar menys, diguem.
Perfecte, doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos aquest recull del mar en el terror en l'audiovisual.
Perfecte, a vosaltres que m'heu ofert aquesta cosa i dic, bueno, doncs, anem a intentar.
Gràcies, Sergi, adeu-siau.
A vosaltres, adeu.
Rodolant.
I del cinema anem a parlar de com ha anat aquesta influència del mar en el terror, en les ambientacions i en els temes dels jocs de rol. I per això avui parlem amb la Mireia Girbau, la nostra experta. Benvinguda, Mireia.
Hola, què tal?
Un plaer sentir-te la veu quasi un any després de l'últim cop que vam fer una secció amb tu, eh?
Han passat moltes coses, però seguim jugant a rol i seguim passant-nos-ho molt bé.
Doncs això és el que compta, i avui volíem parlar amb tu precisament per aquest especial que estem fent de el mar en el terror. També es nota això en els jocs de rol, de quina manera?
Realment, en els jocs de rol no hi ha molts exemples que compleixin com les dues temàtiques i característiques, però sí que podem agafar una partida qualsevol i hi ha un sistema que ens agradi i adaptar-la a aquesta temàtica del mar i del terror i fer que així sigui una experiència més plena.
I com ho podem fer això? Com es fa una adaptació d'aquest tipus?
Mira, podem agafar diversos exemples, com per exemple Sèptimo Mar, que és d'una editorial d'un sol rol, tot i que fa molts anys es va publicar per Factoria Idees. I és un joc de capa i espasa, intriga i investigació, ambientat a un món que té molts mars, que es diu Fea. I amb aquest món marítim inspirat en l'Europa del segle XVII, podem crear com aquestes històries de pirates i tot de persones que van així pel mar i volar-li com una temàtica més escura, buscant diferents tresors o mirant els horrors que s'ocuten amb les ombres. I fent com una temàtica així d'investigació amb l'estil de pirates, jo crec que podem incloure com aquest tema de terror i de mar, però amb aquesta part més marítima i de navegació.
Abans el Sergi Castanyens parlava precisament de la saga de Pirates del Caribe, que tot i no ser terror pròpiament dit, sí que hi ha molts elements de terror, no? Com aquest kraken, aquestes bèsties marines, els no morts. No sé si això també, doncs, agafant aquests elements aïllats, els podem colar aquí en els jocs de rol, també.
Sí, jo crec que tota aquesta temàtica, com la llamada Chulu, d'Editorial Edge, jo crec que es pot incloure en qualsevol lloc, perquè tu pots crear els teus propis monstres i incloure's en les partides i fer com que els jugadors tinguin una miqueta de por, però no sé, és cadascú com més o menys ho vegi, no? Si agafem, per exemple, tots els relats de Lovecraft, els podem incloure en aquestes partides i buscar aquests monstres ancestrals que viuen al mar, en el gran oceà subterrani, i que tenen origen a l'espai. Hi ha molts, com per exemple el que he dit abans, el Cthulhu, Chulu, la Madre Hidra, el Pare Dragón i els Profuns. I tots aquests éssers fan una miqueta de por i és una mica el nivell que volem posar. Es poden recrear més amb tot aquest tema més obscur o fer-ho des d'una vessant com més d'investigació, més dels anys 30-20, més centrant-se en l'època. Depèn com ho vulguem enfocar.
Clar, però la llamada de Chulu sí que és completament marítima, no? Perquè aquesta bèstia almenys sempre surt del mar, no? Encara que tingui aquest origen dubtós si és extraterrestre o és de la Terra, no?
Sí, aquests éssers viuen al mar i és clarament marítim. I és, podríem dir, l'exemple més clar de jocs així de terror amb aquest ambient marítim. I és això, és l'interessant d'aquest joc, és intentar posar-te en la pell dels personatges i que tu sentis por i que els personatges també ho sentin a la vegada, intentar no perdre l'escena i no caure en la bogeria. I a vegades és una mica complicat pel personatge, ho fas algunes tirades que vas perdent el que es diu en castellà la cordura i és tan difícil, sí.
Clar, tu que has jugat molt a rol i en molts grups diferents, agrada fer partides en què el terror sigui l'eix principal o potser doncs, s'acaba perdent aquesta ambientació a mesura que vas avançant amb la partida?
Jo crec que depèn una mica del grup, perquè hi ha jocs que són més adults, com aquest que estan comentant de Llamada Chulu o Sèptimo Mar, o hi ha jocs que són més juvenils, on incloure certs elements de terror està bé, però tampoc passar-se, perquè pots caure amb l'estil una mica gore i espantar, sobretot si fas una jornada infantil, espantar els nens o els adolescents. I no sé, hi ha moltes formes d'incloure aquests elements de terror així a les partides, com per exemple posant així música d'ambientació, que doni un molt mal rotllo i que generi aquest suspens i tensió als jugadors. Crec que és bastant important, la música és clau. I també, no sé, trucs com apagar la llum i posar unes quantes espelmes, jo crec que pot donar una mica aquest ambient terrorífic. O, no ho sé, posant potser entre escenes una mica de pausa, recreant-te i donant molta descripció amb el que està passant, amb els monstres que surten, que te'ls pots inventar tu o els pots agafar directament del llibre de rol, de manual, o anar-los transformant. En aquest cas jo crec que és bastant creatiu.
Clar, abans comentaves que pots caure en el gore, m'estic imaginant, ve el xulo, t'arrenca un braç, no? Això podria passar, no? Vull dir, seria fàcil, no?, d'imaginar-se aquesta bèstia desmuntant el teu personatge.
Sí, 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 jo he jugat moltes partides de xulo on, per exemple, estàs allà entrant a un hotel, obres una porta, trobes tota una habitació esquitxada i trobes allà un cos obert, obert per la meitat amb les costelles allà, i saps que es veu totes les intestins i tot això.
És un bon inici.
I és bastant gràfic, no? És divertit, és depèn. Jo crec que el més important és conèixer els jugadors amb qui estàs fent la partida i saber adaptar-te als seus gustos i saber fins on pots arribar. I el que els agrada més, el tipus de terror que els agrada, sí.
Si féssim una partida aquí amb els col·laboradors del Quimèric, segur que seria molt gore. Segurament.
Si és el que els agrada, sí, sí,
estaríem
sí.
Estaríem en el fil entre el terror i el terror terrorífic i el terror absurd de quasi que vora la comèdia, no? Jo m'ho imagino
sí,
així.
Sí, sí.
Tu has parlat, has parlat de dos jocs, concretament d'aquest Sèptimo Mar i de Llamada de Xulo, però també hi ha altres jocs com Ocho Tesoros.
Sí, Ocho Tesoros és un joc que va sortir l'any passat per Verkami, que és de David Díaz, també conegut com Detective Papaya, i del seu editor és el Pac Gallego. I és un joc que aparentment és infantil i és familiar, així com pirates, que anem per mons fantàstics, però que també li podem incloure aquests tastets de terror, i jo crec que pot encaixar bastant bé, no? Si van així d'explorant en un vaixell, el vaixell es trenca, hi ha un nàufrag, i es troben alguns bitxets marítims, està bé, no?
Home, suposo que també si és un joc familiar i li donem aquest toquet de terror, ha de ser en plan instructiu, no? De nens hem de tenir un respecte cap al mar, no? Que potser aquest respecte es va perdent, no?
Home, també li podem donar aquest punt de que el mar fa por i també com que les coses que poden haver a baix, doncs, queda descobrir-les i és una mica buscar el desconegut i no sé què et trobaràs i bueno, està bé, jo crec que adaptant les partides infantils amb aquest punt de terror, crec que és interessant. També hi ha altres jocs com Pequeños Detectives de Monstros, que no havia inclòs primerament, que també tenen aquest punt més d'anar buscant els monstres que s'amaguen a les portes i és com de terror també.
O sigui, abans ho parlàvem amb el Sergi i ho hem vist també en aquesta xerrada inicial, que el terror cap al mar sempre ve d'aquesta por desconegut, no? De què no sabem del mar. No sé si això en el rol també, pel que estàs comentant, no? Per aquests trucs, no? D'apagar els llums, de posar la música terrorífica, també és centrar-nos en aquest desconegut i d'aquestes possibilitats que se'ns escapen, no?
Clar, és que en el fons del mar és de les zones de la Terra i que estan menys explorades. Aleshores, des d'aquí vam inventar-nos un munt de coses i anar navegant per llocs desconeguts i crear mons fantàstics i explorar a través d'allà. Aleshores, jo crec que és un lloc per investigar i un lloc per crear les partides. És molt interessant.
Tu que has hagut de buscar aquests jocs de rol basats en el mar i el terror, diries que hi ha més jocs de terror a l'espai o de terror al mar?
Jo crec que de terror a l'espai, perquè el tema de la ciència ficció i l'espai software es veu bastant amb els jocs de rol. Jo crec que amb els dos gèneres del terror i amb el tema marítim, en els jocs de rol encara es podria mirar una miqueta més, perquè sí que hi ha ambientacions, partides, més que sistemes o jocs en concret, hi ha més partides que exploren aquest tema. Però amb el tema de l'espai sí que hi ha bastants jocs de rol.
Bé, doncs ja ens hem fet una idea de què hi ha i de què no hi ha, però podem afegir posant collita pròpia, que això és el que ens agrada també del rol, no? Que depèn molt de les nostres pròpies experiències i de les ganes dels ingredients que li vulguem posar, igual quan ens posem a fer una recepta de cuina, no? Quin és l'ingredient que li afegim. Moltes gràcies, Mireia Girbau, per acostar-nos a aquesta aproximació dels jocs de rol de terror en el mar en el terror. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana que hem dedicat única i exclusivament a repassar quin ha estat el paper del mar en el gènere de terror, en la literatura, en l'audiovisual, cinema, sèries i també en els jocs de rol. Tornem la setmana que ve amb un programa molt variat, Entre altres coses, entrevistarem el director de la pel·lícula Menéndez, Santi Alvarado, una pel·lícula que es va estrenar per Halloween a Netflix i que ens ha costat una visió molt diferent sobre els exorcismes, canviant aquest subgènere de terror i aportant-li també molt d'humor. En l'àmbit literari parlarem de quina petja ha deixat Manuel de Pedrolo en els autors del segle XXI a partir d'una xerrada que ha organitzat l'Associació d'Escriptors de Literatura en Català, en la qual també han participat 4 escriptors de l'actualitat. I també coneixerem a fons una autora de l'insòlit, la Fernanda García Lao, que ha fet una obra molt complexa i molt polèmica que ha arribat al nostre país just en plena pandèmia. Esperem que no us ho perdeu, que tenim un contingut molt preparat per vosaltres i retrobar-nos aquí a Ràdio Sabadell i també a les xarxes socials. Adéu-siau!